ara ha arribat l'hora de començar aquest cabaret elèctric d'avui parlant amb la Pepa Ferrer. Pepa, bona nit.
Bona nit.
I comentant doncs el que marca avui la pauta en l'actualitat cultural, perquè la setmana passada estàvem desvetllant el cartell del FIB, d'aquest Festival Internacional de Benidorm. Avui és el cas de desvetllar doncs ja noms del Primavera Sound, i s'ha anunciat que hi haurà grans noms, però també grups encara desconeguts a casa nostra.
Patti Smith, Pelican, The Good, The Bad and The Queen o el retorn de The Smashing Pumpkins no són només alguns dels noms del cartell del Festival Primavera Sound 2007. Tot i això, responsables del festival diuen que no només hi hauran aquests grans caps de cartell, sinó que també tindran una àmplia selecció i selecta de grups que no són tan coneguts aquí. De fet, la gran aposta d'aquest any és això, els petits grans noms. Santi Carrillo, director de Rock Deluxe, explica que el certamen d'aquest any va més enllà del cartell d'actualitat.
El festival va más allá del ámbito de los grupos de actualidad, y no es casualidad que tenga entre la edad media del público, probablemente sea la más alta o la que más lejos llega en cuanto a edad con respecto a otros festivales, porque aquí siempre hemos intentado cuidar un poco también esas pequeñas leyendas que hacen explicativo lo que está ocurriendo ahora, como ya hemos hecho y hemos dicho otros años.
Petites llegendes com els Smashing Pumpkins, que de fet doncs tornen expressament aquí.
Sí, però no ho faran fins del 31 al 2 de maig, que és aquest Primavera Sound de Barcelona. Es farà el fòrum, i les entrades, que diu que es van posar a la venda ja a Nadal, diu que se n'han venut unes 5.000 i quasi totes comprades des d'Anglaterra.
I és que aquests festivals d'estiu i de primavera, perquè aquest és el cas del Primavera Sound, tenen gairebé més èxit amb gent de fora i amb turistes que amb la gent local. I abans que el Primavera Sound ens visitarà, però, la quarta edició del Barcelona Visual Sound, un festival que durant 16 dies repartirà per 5 districtes de la ciutat les millors produccions audiovisuals creades per a menors de 35 anys.
I aquesta edició diuen que aposta per la qualitat. Al Barcelona Visual Sound hi trobareu 9 categories que van des del vídeo publicitari fins a l'animació, passant per dues novetats d'aquest any, el disseny de pàgines web i les bandes sonores originals. El festival vol ser sobretot un espai d'interacció entre el món professional de l'audiovisual i l'amateur, tal com explica Xavier Florença, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
Per tant, el que vol ser és això, és un espai entremig, és un espai doncs d'interacció entre aquest món amateur, és a dir, els joves on encara no han consolidat doncs la seva proposta, i també doncs l'àmbit professional. Ens agrada dir que el Visual Sound ve a ser una pedrera també de joves creadors, per tal on comencen doncs a exposar les seves obres, a donar-se a conèixer, per després ja accedir, diguéssim, a un àmbit doncs més professional de la creació.
I quins seran aquests districtes? Doncs Sants-Montjuïc, l'Eixample, Horta-Guinardó, Sant Martí i Sant Andreu. Els que estigueu per allí doncs podreu veure aquestes projeccions, tallers, taules rodones i una cinquantena d'activitats, però seran això del 22, d'aquest dijous 22 de febrer fins al 14 de març.
Doncs la capital catalana, que es confirma com un lloc potser també de creació, però com a mínim un punt de trobada. 42.000 metres quadrats, més de 52.000 professionals de l'Estat i de l'estranger vindran a buscar les últimes novetats del sector gràfic al Graphispack, el Saló de la Indústria i la Comunicació Gràfica.
De fet, el Graphispack té lloc al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet, i fins al 25 de febrer reuneix uns 470 estands i unes 2.000 empreses del sector gràfic. Miquel Heredia, president del comitè organitzador, ens explica quina ha estat l'evolució tan ràpida que ha tingut aquest sector.
És un món en constant evolució, va una mica amb el desenvolupament dels països, llavors el repte és sempre anar-se adaptant a les necessitats de la informació, de tot el tema d'impressió. Per això hem canviat el nom. Abans era un saló d'impressió i ara és un saló de comunicació gràfica, perquè cada vegada es va més i més amb la comunicació.
Doncs aquest saló és el quart més important d'Europa, i tenim en compte que a l'Estat espanyol les empreses d'art gràfiques facturen 11.200 milions d'euros.
Avui també hem sabut que la Biblioteca de Catalunya ha fet un pas per preservar i fer accessible el coneixement i la informació d'internet per a generacions futures.
La veritat és que és una cosa curiosa. Fins ara preservàvem la memòria històrica, ara fins i tot la preservem per internet. Ho han fet adherint-se al Consorci Internacional de Preservació d'Internet. D'aquest consorci ja en formaven part la Biblioteca Britànica, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units o les Biblioteques Nacionals de Dinamarca, Finlàndia, Austràlia i França. El punt en comú dels membres d'aquest consorci és que tots han posat en comú projectes per capturar, processar i preservar les webs fetes a respectius àmbits d'actuació. Com hi participarem nosaltres? En el cas català, el projecte s'anomena PADICAT, Patrimoni Digital de Catalunya, i funciona des del juny passat.
I precisament l'escriptor argentí Alberto Mangel defensa la necessitat de bibliotecaris no sols a les biblioteques de paper, sinó també doncs, a les que hi ha a la xarxa internet.
Doncs això ho hem trobat, una proposta que ens proposaven d'internet, de preservació de la memòria i un llibre, no? Segons Mangel, a internet no hi ha ningú que t'indique on pots trobar aquest o aquell producte o aquell llibre, i ho comenta en relació amb la seva última novel·la, La biblioteca de noche, editada per Alianza. Es tracta d'un assaig que travessa la història de les biblioteques, els seus lligams amb el poder, la creació, la memòria o l'oblit. I és que, segons Mangel, parlar sobre l'ordre de les biblioteques és també parlar de l'ordre en què tractem d'imposar el coneixement de l'univers.
Divendres s'estrena la nova pel·lícula de David Lynch, Inland Empire, i avui el director deia en una entrevista a La Vanguardia que amb aquesta pel·lícula simplement presenta un món i convida la gent a conèixer-lo.
Doncs com ja és habitual en el cinema de Lynch, la seva obra sempre està subjecta a la interpretació de qui la veu. En el cas d'Inland Empire, ha estat 2 anys i mig per rodar-la. Diu que convocava els actors sense guió definit i dia a dia anava buscant per on anava a derivar aquell rodatge. En l'entrevista parla de la pel·lícula i diu que no té missatge polític, que a diferència d'altres que veuen la política per tot arreu, doncs ell simplement convida a l'audiència a conèixer el món que ell mateix presenta i que el públic es faci les diferents interpretacions. També confessa que ell mai va somiar amb això de ser director, sinó que ell era pintor i que un dia va veure que es movia alguna cosa en els seus quadres i va dir: doncs jo vull combinar el so, el moviment i les pintures. La pregunta en l'aire ara és que si això de la pel·lícula de Lynch és precisament una pel·lícula o una videoinstal·lació, tot i que el New York Times diu que pot ser anomenada art.
Doncs tot plegat és art. Pepa Ferrer, moltíssimes gràcies. Demà hi tornem amb la pauta i que vagi molt
Fins
bé.
Fins demà.